Bé, bona tarda. Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest acte d'homenatge al professor Josep Maria Terri Cabres, de fet, a l'amic Terri. Té la paraula el doctor Josep Lluís Prades, director del Departament de Filosofia. Quan vulguis, Josep Lluís.
Moltes gràcies. Bé, gràcies a tothom. Amics, amigues, autoritats. El Departament agraeix la col·laboració i el suport del rectorat, de la Càtedra Serafín Mora, de la Facultat de Lletres, en l'organització d'aquest més que merescut homenatge al nostre amic Terri. Bé, ens hem reunit tots aquí per celebrar la carrera acadèmica d'una persona que ha estat absolutament crucial per al nostre departament, per a la universitat i, de fet, per a la filosofia i el pensament catalans contemporanis. Tots sabeu que moltíssimes coses que han passat a la nostra universitat i al nostre àmbit cultural han estat possibles només per lideratge del professor Terri Cabres. Avui li volem retre un homenatge que no pot fer justícia completa a tot el que les institucions representades i molts de nosaltres personalment li devem. I en el cas del nostre departament, el deute, vull dir-ho clarament, és literalment impagable. Sense Terri, els estudis de filosofia a Girona mai no haurien passat del terreny de la mera possibilitat a la realitat. Des d'un punt de vista acadèmic, la seva carrera és impressionant. Es va llicenciar filosofia a l'Universitat de Barcelona. Va ser becari a l'Universitat de Münster, al St. John's College de Cambridge, investigador a l'Universitat de Berkeley, doctor per les universitats de Münster i Barcelona, professor a la Universitat de Münster, al Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya. I el que a nosaltres ens pertoca, va estar vinculat des del primer moment als estudis de filosofia a Girona, quan abans de l'existència de la UDG, aquests estudis depenien institucionalment de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el procés de transició que va donar origen a la nostra universitat, només el seu lideratge i el seu prestigi intel·lectual expliquen que es poguessin consolidar aquests estudis de Girona. Terri Cabres pertany a diferents acadèmies internacionals, a la Leibniz Societat de Wissenschaften de Berlín, a la New York Academy of Sciences, al Centre Filosòfic Internacional Carl Otto Appel. L'any 2000 va rebre la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic, concedida pel Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat. Membre del Consell de la Fundació per a la Recerca de la Universitat Oberta de Catalunya, del Consell Consultiu de Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic. Membre de diversos comitès de revistes científiques nacionals i internacionals. Membre de l'IEC, del PEN Català. També fou president del Comitè de Traduccions Lingüístics del PEN Internacional, des d'on dirigí la redacció del Manifest de Girona l'any 2011, un manifest sobre drets lingüístics que ha estat traduït a més de 70 idiomes. Ha publicat 16 llibres, ha participat en dotzenes d'obres col·lectives i ha escrit més de 50 articles d'interès científic en català, castellà, alemany, anglès, francès, italià, polonès i basc. Ha traduït obres de Wittgenstein, de Nietzsche i de Freud. Ha adaptat al català el projecte Philosophy for Children i ha dirigit l'actualització del diccionari de filosofia de Josep Ferrater Mora. Fou membre del Col·legi d'Ètica de l'Hospital Josep Trueta, a Girona. Col·legiat d'honor del Col·legi de Metges de Girona. Membre de la Junta del Govern de l'Institut Català Internacional per la Pau. Assessor del Consell de la Gent Gran de Catalunya. Membre de l'Assemblea Nacional Catalana. I, com tots sabeu, de 2014, diputat electe al Parlament Europeu, on presideix el grup de l'Aliança Lliure-Europea. Bé, a banda d'això, el professor Terri Cabres representa una figura central en el panorama del pensament català contemporani. La seva influència i el seu prestigi van molt més enllà del reduït àmbit filosòfic o fins i tot universitari a Catalunya. Terri Cabres és una persona amb una preparació extremadament sòlida en diversos camps de la filosofia contemporània, ja sigui dins de la tradició anomenada analítica o la tradició continental, els filòsofs ja sabeu de què parlo, no? I també sabeu que això no és gens fàcil. Un dels defectes, dels vicis més evidents de la cultura filosòfica actual és la fragmentació. La fragmentació en paradigmes que s'ignoren mútuament. Terry, que està aquí present, sap que tinc raó. I ho reconegui ell o no, jo puc afirmar que l'especialització i el coneixement profund de figures capdals de totes dues tradicions no ha estat mai, en el seu cas, un obstacle per veure el que hi ha de profund en cadascuna d'elles. Terry Cabras no ha estat mai un especialista a l'ús, no ha estat mai algú tancat a formes de pensament que no s'adien exactament en els seus prejudicis, però ha estat, això sí, un entusiasta. El mateix entusiasme que un pot detectar en les seues activitats socials i polítiques es pot detectar en la seva producció estrictament filosòfica. Però és un entusiasme que és producte de la convicció intel·lectual i que només és possible per un esforç previ d'entendre les posicions d'aquells amb qui no està d'acord. I aquesta, us ho asseguro, no és una actitud comuna en la filosofia contemporània. És una actitud que revela no només profunditat intel·lectual, sinó que és molt més difícil d'assolir, una particular categoria moral. I això, que en altres àmbits del pensament és un plus afegit i valuós, no està sempre intrínsecament connectat al valor científic d'una troballa. Però en el cas de la filosofia, la cosa funciona d'una manera molt diferent. La incapacitat de veure el bosc, en el cas dels filòsofs, fa completament impossible de veure l'arbre. I això, ho afirmo, és quelcom que Terry sempre ha tingut clar. I és aquesta actitud la que explica no sols l'extraordinària varietat dels seus interessos filosòfics, sinó el rigor i la profunditat amb què ha analitzat cadascun dels problemes amb què s'ha afrontat. Això explica un altre tret de la seva producció intel·lectual, la seva tasca de divulgació de temes filosòfics dirigida a públic no especialista. Terry Cabras ha tingut present sempre, com no ho ha fet mai cap altre filòsof català dels darrers anys, que el seu compromís amb la reflexió intel·lectual profunda era indestriable del seu compromís amb el seu país i amb el seu temps. És ben conegut que la tasca de divulgació científica no és fàcil. Abunden els exemples de científics brillants que no se n'han pogut sortir. En el cas de la filosofia, aquesta tasca és particularment difícil. S'ha d'evitar el perill de la banalització, que en el cas del pensament filosòfic és molt més letal que en altres àmbits, i el perill de l'obscuritat. S'han de compaginar profunditat i claredat. No conec cap altre intel·lectual dels nostres dies ni la nostra llengua que hagi exemplificat tan impecablement aquesta difícil combinació. En l'àmbit estrictament acadèmic, cal destacar els seus estudis rigorosos sobre l'obra de Wittgenstein, Freud, Nietzsche, la gegantina tasca d'actualització del diccionari de filosofia de Ferrater i el seu paper en la gènesis i lèxic extraordinari d'una institució fonamental per al prestigi internacional de la nostra universitat, la Càtedra Ferrater Mora, la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani. La seva creació l'any 1989 va suposar un impuls definitiu per als estudis de filosofia a Girona, abans inclús del naixement oficial de la mateixa UDG. La càtedra va col·locar Girona en el mapa del pensament contemporani a nivell internacional i en contacte amb els intel·lectuals més destacats del món. I va contribuir a dotar els estudis universitaris de Girona d'un rang d'excel·lència que, sense dubte, va influir en la posterior evolució de la universitat. Parlar dels estudis de filosofia a Girona és, avui en dia, en els àmbits universitaris més prestigiosos del món, parlar de la càtedra Ferrater Mora. Tot el que fins ara esmentat s'havia de dir en un acte d'aquestes característiques, encara que ben segur moltes d'aquestes coses són ben conegudes al públic aquí present. Però deixeu-me acabar ara amb unes consideracions de caràcter més personal que no, espero que no trenquin la formalitat de l'acte. Terry Cabras és un pensador brillant, però no és només un pensador brillant. Un home intel·ligent, raonablement escèptic i raonablement entusiasta. Un home extraordinàriament generós i no només generós amb els molts amics que té. El seu raonable escepticisme li fa ser capaç del somriure distanciat i irònic quan convé. I d'altra banda, la seva generositat explica el seu entusiasme seriós per les causes que considera realment importants. No puc deixar d'esmentar ara unes consideracions famoses d'un filòsof que té reconeixement bé, David Hume. Has de ser un filòsof, però enmig de les teves elucubracions filosòfiques no has de deixar mai de ser un ésser humà. Sempre he pensat que aquesta era una esplèndida aproximació al concepte de saviesa. Un savi no és només algú molt intel·ligent, ni és només algú amb un excel·lent caràcter moral, ni és tan sol algú que reuneix aquestes dues propietats. Savi és algú la intel·ligència del qual explica la seva bondat i n'és alhora el resultat. El nostre amic Terry és, fonamentalment, un home savi. Gràcies.
Moltes gràcies, Josep Lluís. Té la paraula ara, en aquest moment, el doctor Josep Gordi, d'anar de la Facultat de Lletres, quan vulguis, Josep.
Benvolgut, Sergi, apreciat Josep Maria Terricabres, amics i familiars de Josep Maria, companys, abans de res, donar-vos la benvinguda a la sala de graus i gràcies per ser aquí. Dies enrere, el periodista Carles Capdevila, en una entrevista al diari Ara, amb motiu d'haver-li concedit el Premi Nacional de Comunicació, deia: "Reivindico les veritats íntimes. Crec que les úniques veritats d'aquest món que s'han definit com les de la postveritat són les íntimes." Un temps enrere, el filòsof Josep Maria Esquirol, en el seu llibre La resistència íntima, també reclamava que per aprendre a pensar no s'ha de recórrer només a llibres de savis, sinó que s'ha d'atendre a maneres d'actuar de la gent senzilla, perquè en aquesta aparent senzillesa el que sens dubte no hi ha és banalitat, sinó una enorme profunditat. Per tot plegat, aquesta tarda vull reivindicar el fet de donar gràcies, sense entrar en la lloança, ja que penso que l'agraïment ha de formar part de la nostra vida quotidiana, des de que albirem un nou dia fins que gaudim dels darrers raigs de sol. En conseqüència, la meva intervenció girarà al voltant de les gràcies, i en aquest sentit vull fer un triple agraïment a Josep Maria Terricabres, com a ciutadà, com a professor i, evidentment, com a degà de la Facultat de Lletres. Com a ciutadà, vull donar-te les gràcies per presentar-te a les eleccions europees i defensar-nos com a nació al Parlament Europeu. Recordo quan vas venir a la plaça del meu poble en la darrera campanya electoral. Va ser un vespre que vaig viure amb emoció, ja que un professor de la meva facultat, de la Facultat de Lletres, un company, es dirigia als meus veïns per demanar-los el vot. Va ser un 9 de maig de 2014, en el Mercat Vell, i recordo clarament que la paraula justícia va ser un dels eixos de la teva intervenció. Una vegada en Joan Manel del Pozo va dir-me: "No hi ha fet més bonic i entranyable que demanar el vot. És com demanar que et tinguin confiança." En ocasions, l'activitat política, alguns la contemplen com embrutar-se les mans, i desgraciadament hi ha molts fets que ho demostren. Per tant, t'agraeixo que fessis aquest pas, no al costat, sinó endavant, per representar-nos. En la cultura de la sostenibilitat, cada cop s'utilitza més sovint el concepte de la paraula ecologia integral, on el pensament i l'acció personal són una unitat i on la millora ambiental ha d'anar sempre lligada a la millora social. Doncs crec que ens cal reivindicar el concepte de democràcia integral, és a dir, l'acció que fa que la persona tingui clar que els drets universals, com la llibertat d'expressió, la llibertat de culte, el dret d'autodeterminació, han d'estar presents i no limitats a una legalitat que sempre és el resultat d'un pacte i, per tant, modificable. En aquest sentit, Josep Maria, gràcies per defensar els nostres drets. En segon lloc, agrair-te, com a professor, la defensa que fas de la tasca del docent i, sobretot, per les teves paraules al Punt Diari de fa uns dies, on deies: anar a fer classes a la universitat sense haver passat per la docència secundària ens pot fer perdre una visió molt important del que això representa. Una experiència extraordinària, qualificaves el teu pas per l'institut. Per mi és molt d'agrair que un reconegut catedràtic s'acaben de lluar i esmentar tots els seus mèrits indiscutibles i director durant molts anys de la càtedra Ferrater Mora presenti com a mèrit el seu pas per un institut de secundària. Per què agraeixo aquesta afirmació? Doncs senzillament perquè des de l'ensenyament universitari cap a la secundària he sentit en masses ocasions només parlar d'exigència, de nivells, de dèficits, de mancances. Per tant, constato una feble comunicació, talment com si els nivells educatius fossin compartiments estancs. I aquest, des del meu punt de vista, és un fet llestimós, ja que l'aprenentatge es construeix a partir dels coneixements que té l'alumne, no dels que hauria de tenir. En conseqüència, gràcies, Josep Maria, per reivindicar la tasca del docent en tots els nivells de l'ensenyament. I en darrer lloc, com a degà de la Facultat de Lletres, vull agrair-te tot el que has sembrat entre els teus alumnes i els teus companys de departament. Com que un dels grans problemes que té aquesta facultat és el seu relleu generacional, desitjo agrair-te especialment la tasca feta, no sé si casualment o causalment, dins del teu departament de filosofia, que per mi permet mirar, des del punt de vista del professorat, cap al futur amb optimisme. Per tant, les terceres gràcies. Com que en Joan Vergés, l'actual director de la càtedra Ferrater Mora, em va dir que estàs a la seva disposició per donar-li un cop de mà sempre que sigui menester, només em resta dir-te gràcies de nou i desitjar-te salut i alegria.
Bé, em sentim ara? Sí. Bé, és molt difícil parlar del professor Terry Cabres, de tu, Terry. Ho és per diverses raons. Per la multiplicitat de la teva presència a la societat. Per la proximitat de molts anys. Per l'expansió de la teva pròpia personalitat. I sobretot, pel temor a deixar d'esmentar alguna de les teves facetes. En Terry és filòsof i activista, polític, organitzador, orador, escriptor, pensador, lluitador, treballador, professor. És això i molt més. I sobretot és ciutadà, perquè ha cregut i creu en un futur millor pels seus conciutadans. Una definició tan senzilla i alhora tan justa i tan precisa. Tot el treball d'en Terry em penso que ha tingut aquest blasó, aquest escut, tant des de la perspectiva més intel·lectual com des de l'òptica més arran del carrer, més combativa. Podríem, i cal que ho fem, entrar en detall. Podem parlar d'una figura que va ser representativa, simbòlica de l'esdeveniment social més determinant del segle XX a la ciutat de Girona. La UDG existeix, en bona part, gràcies a persones com ell. Professores i professors que no solament es van dedicar a la docència o la recerca, sinó que van mirar més enllà. Van entendre que només amb una universitat Girona podia fer front al seu futur. Ell, com uns quants més, significa aquell pas endavant. I és a les fotos del desembre de fa 25 anys. I també hi és en totes aquelles accions que es van dur a terme per tal d'aconseguir aquella fita terra. Com ara s'ha dit la creació de la càtedra Ferrater Mora, de pensament contemporani nascuda fins i tot abans que la pròpia universitat. La càtedra, al llarg dels anys, ha complert dos objectius capitals. Ha estat aparador de l'UdG i ha donat visibilitat en el món acadèmic internacional. I ha procurat per a Girona l'intercanvi de coneixement amb les primeres figures del pensament contemporani. Em penso, Terry, que mai t'estarem prou agraïts per una institució d'aquestes característiques, que feliçment, amb continuïtat en el si de l'UdG, amb totes les iniciatives que es fan per retre homenatge a la figura d'en Ferrater Mora. En Terry ha estat i és divulgador, dinamitzador, ànima de multitud d'actes i esdeveniments. Des de la talaia de la filosofia es podia haver amagat en una torre d'ivori, des de la qual contemplar la societat sense intervenir-hi. Però no. Ha fet seva aquella definició de l'intel·lectual engager, el pensador que intervé, que modifica, que fa seva la societat, tal com va ser dibuixada als anys 50 a França i com va preveure Rousseau en el seu Contracte Social, l'home de pensament que també és home d'acció. Així el professor Terry Cabres, el doctor, el catedràtic, l'especialista en Wittgenstein i el llenguatge, ha estat protagonista, i ho és, d'un període apassionant de la història, que va des de la lluita antifranquista al desig de la plena sobirania d'una nació. Aquest Terry Cabres combatiu, aquest ciutadà, com deia abans, és d'alguna manera la síntesi de tots els Terry Cabres, allà on totes les seves facetes prenen un sentit unitari. És per això i per l'amistat que ens uneix des de fa més de 30 anys que m'uneixo a l'homenatge i el faig explícit en nom de tota la nostra universitat. No puc acabar sinó amb les paraules de Bertolt Brecht, qui millor defineixen el seu tarannà, la seva implicació comunitària. Diu així: hi ha homes que lluiten un dia i són bons. N'hi ha que lluiten un any i són millors. D'altres lluiten molts anys i són molt bons. Però aquells que lluiten tota la vida, Terry, són imprescindibles. Ha estat un plaer compartir amb tu tots aquests anys. Imprescindible, Terry. I ho serà per molts anys més continuar lluitant al teu costat per una societat més compromesa, més lliure, més crítica, més sàvia, en definitiva, més universitària. Moltes gràcies, Terry. És el teu torn, Terry. Endavant.
Literalment aclaparat, literalment aclaparat. L'efecte que hi ha al darrere de tot el que heu dit i és realment emocionant. I veig tantes cares, tantes cares, algunes de les quals feia temps que no veia, desvejades, oi, les unes amb les altres, que ja em permetreu que tingui aquell punt d'humor que acostumo a tenir i que m'ajuda a tirar endavant. I és que us miro i us miraré molta estona, perquè totes aquestes persones juntes
és possible que només hi torneu a ser quan jo no hi sigui. I llavors no us veuré. Per tant, ara us miro i moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
I ara ja va més de debò.
Benvolgut, director. Aquí vull agrair especialment el gest personal i institucional de la teva presència.
Benvolguts, antics alumnes, atès que això encara ha de ser d'alguna manera una lliçó.
Benvolgut, degà, i col·legues docents, en particular els del Departament de Filosofia, que teniu l'amabilitat d'organitzar aquest acte.
Benvolgut, personal d'Administració i Serveis, amb qui he tingut el goig de compartir alegries i dificultats.
Benvolguts amics i benvolguda família que també m'ha volgut acompanyar, tot i tractar-se d'un acte eminentment acadèmic.
I encara benvolguts aquells amics absents que m'heu fet arribar molts missatges afectuosos que realment m'han emocionat. Gràcies als col·legues del departament per convidar-me a donar la lectio última. Tot i que ja vaig donar la darrera lliçó el dijous 8 de maig del 2014. Aquell dia vaig acabar la classe a les 9 del vespre i vaig sortir corrents cap a l'aparcament del davant de la facultat on m'hi esperava la família amb roba de mudar. Al cap d'una hora, a les 10 d'aquella mateixa nit, començava a l'Auditori de Girona la festa que havia d'obrir la campanya electoral de les eleccions europees per part d'Esquerra Republicana de Catalunya i en la qual jo em presentava com a cap de llista. El que recordo bé, però, és que abans d'abandonar l'aula d'una revolada vaig dir tres últimes coses als meus alumnes, que no sé si ells també recordaran. Els vaig expressar el meu agraïment i la meva enorme satisfacció per haver pogut fer durant tants anys la feina que llavors acabava. Els vaig demanar que sempre fossin rigorosos en el pensar i els vaig convidar a posar les seves capacitats a favor dels més febles, dels més desafavorits. La veritat és que aquell dia no havia preparat cap missatge especial, perquè aquella també era una classe simplement de final de curs. El que els vaig dir, però, més que improvisat, va ser espontani, perquè era quelcom ben assimilat i cregut. Avui se'm convida a fer no exactament la darrera lliçó, que vaig fer llavors, quan tocava, sinó la lectio última, que és tot una altra cosa, com indica l'expressió llatina. Un acte més solemne, més sofisticat, més simbòlic, però que té un punt de recull i de testament, com d'última voluntat acadèmica, com si l'afectat recollís els darrers apunts i carpetes abans de tancar la porta del despatx. També és cert, però, que tal com s'ha dit amablement, en el meu cas, aquesta encara potser no serà ben bé la meva ultimíssima activitat acadèmica, perquè gràcies a la generositat dels col·legues del departament, de la facultat i de la Junta de Govern, se m'ha fet a mèrit, cosa que també vull agrair expressament. En l'anunci d'aquesta lliçó, però, s'ha presentat l'acte com un homenatge. I he de confessar que això m'ha angoniejat una mica. Perquè un homenatge acostuma a expressar reconeixement de mèrits. I jo sempre he defensat que no s'ha de considerar mai un mèrit que algú hagi fet el que creia que havia de fer. És clar que la cosa encara es podria presentar pitjor i no tenir-ne mai prou amb els mèrits contrets, perquè, tal com diu fent broma la meva dona, qui fa tot el que pot sempre està obligat a més. Torno, però, al meu argument, que els mèrits no han de tenir cap reconeixement especial. Com que no m'agrada, doncs, aquesta concepció dels mèrits, que em sembla que té orígens veterotestamentaris i ha superat, i com que alhora, però, aprecio molt el gest i
i la intenció dels col·legues, permeteu que interpreti homenatge com un terme acadèmic que diu, amb llenguatge pudorós i mirat, però també elevat, allò que normalment volem dir quan parlem d'afecte i d'estimació. Em sembla que l'estimació i l'afecte sempre superen la lògica dels mèrits. Això té un cert aire hegelià. Perquè neixen l'estimació i l'afecte de la bondat d'aquell que estima. I per això, aquell precisament que té afecte i amistat potser considera els seus possibles mèrits, però el que fa, sobretot, és tapar i dissimular els demèrits que segur que tens. Quan contemplo l'acte d'avui, doncs, des d'aquesta perspectiva, em sento molt reconfortat. Avui no rebo un homenatge merescut, sinó que tinc la sort de compartir el vostre afecte i estimació absolutament immerescuts. Moltes gràcies. I passo ja a la lliçó. Mai en tota la meva vida no he llegit cap lliçó en veu alta, vull dir que no he fet allò que els professors alemanys ben exactament anomenen Vorlesung. Aquesta lliçó, però, la llegiré, l'estic llegint, perquè l'he preparat justament amb el to excepcional i testamentari que ha de tenir, amb el to narratiu i alhora meditatiu que li pertoca com si fos l'última. I això em permet recordar breument no solament allò que he defensat al llarg de la meva vida docent, sinó alguns dels temps i dels espais que considero que han estat rellevants en el meu aprenentatge i en la meva docència. Casualment, faig això el tercer dijous del mes de novembre, un dijous instituït el 2002 per la UNESCO com a Dia Mundial de la Filosofia. Que la gent que ens dediquem a la filosofia ja ens hagi arribat a tocar oficialment un Dia Mundial em fa pensar que no anem prou bé. Però també em fa desitjar, contra qualsevol pronòstic, que això ens ajudi algun dia a millorar. En acabar la carrera a la Universitat de Barcelona, l'Autònoma s'acabava de crear, vaig anar a Alemanya i també a Cambridge, a Anglaterra. Allà vaig poder constatar personalment que el canal que separa el continent de l'illa marcava una distància important entre dues cultures, no solament a l'hora d'esmorzar, sinó de manera molt forta en l'enfocament acadèmic. A Münster es parlava sobretot d'autors i temes de tradició alemanya. A Cambridge els protagonistes eren els anglòfons. Entre tots els llocs vaig poder adquirir més rigor, em sembla, en la manera de treballar, una insistència absoluta a Alemanya, i vaig entendre, molt particularment a Cambridge, que sobretot s'aprèn a filosofar a través del contrast, del debat i del diàleg. He d'esmentar necessàriament els 6 anys que vaig dedicar de forma exclusiva a estudiar Wittgenstein, que juntament amb Nietzsche és l'autor que més m'ha atrapat, més m'ha resbalsat. De fet, llegir Wittgenstein ha estat una activitat constant des dels estudis a la Universitat de Barcelona. Wittgenstein em va girar el cap i en part potser el cor i tot. No es pot ser igual, no es pot pensar igual després d'haver entès o d'haver cregut entendre alguna cosa de Wittgenstein. Ell em va ensenyar que descriure bé la realitat és molt difícil. Aquí l'accent s'ha de posar en el bé. Que descriure bé la realitat és molt difícil. Jo sempre poso com un exemple d'això que alguns que són testimonis personals, visuals, d'un esdeveniment, 10 persones després donen 12 descripcions diferents del que han vist. O sigui, la descripció és molt difícil. Ell em va ensenyar que descriure bé la realitat és molt difícil i que un cop descrita, aquella només és una realitat possible, que n'hi ha d'altres a l'abast, que nosaltres podem crear, per les quals nosaltres podem treballar, sense que la filosofia ens hagi de dir quina hem de triar. Per això, des de llavors també, vaig fer meu l'objectiu principal de la filosofia de Wittgenstein, que expressaré en dos dels seus dictes. El primer és aquest. Quina és la teva meta en filosofia? Mostrar-li a la mosca la sortida de dins la campana atrapa mosques. Investigacions filosòfiques 309. Conservo el pòster original amb aquest dictum penjat en el meu despatx del Parlament Europeu. I encara un altre dictum. Avui, l'ensenyant de filosofia no dona aliments a un altre perquè li agraden, sinó per canviar-li el gust. M'agradaria que això hagués marcat d'alguna manera la meva docència. De fet, jo no havia tornat a trepitjar físicament un institut de batxillerat des que havia deixat el Balmes de Barcelona el 1963. 15 anys després, quan vaig tornar d'Alemanya, el 1978, vaig anar a l'Institut de Sant Feliu de Guíxols com a catedràtic d'institut. En aquell moment, només dos professors hi fèiem les classes en català. Allà hi vaig passar uns anys magnífics. Potser també perquè eren els primers de la meva vida professional, que sempre són anys de més empenta, de més arrencada. A Sant Feliu hi vaig aprendre moltes coses. I vaig experimentar per primera vegada la dificultat, per exemple, d'explicar Hegel a nanos de 17 anys. De les moltes experiències acumulades durant 9 cursos en aquell institut, que vaig proposar que s'anomenés Sant Elm, nom que després se li va donar, ara només en recordaré una. Una d'aquestes experiències que va resultar especialment significativa per a tota la meva activitat futura. Un any, a final de curs, per mirar de simplificar la vida als alumnes de COU, vaig posar-los com a tema d'examen que escrivissin sobre els universals. Que era un dels temes que després es podien trobar a la selectivitat. La veritat és que sobre els universals, perquè els tingueu, des del meu punt de vista, té poc misteri, els que no són els seus llibres, amb això. Però una muntanya és un universal, però el que digueu és un particular. Ja pràcticament s'acaba el misteri, però n'hi ha que hi veuen més coses, i ho deixo estar, no hi entraré, Bé, doncs els universals, els hi vaig posar, molt bé. Una alumna va escriure literalment, ho recordaré tota la vida, en castellà. Los universales tanto quitan como ponen, pero ponen. De cop a Isabel i Fernando, en franquesa, els grans ja sabran què vull dir, oi? La vaig cridar al meu despatx i li vaig dir, però, què quiten? Què ponen? El millor de tot, però encara havia de venir. I va ser la seva resposta. Ah, això ho sabrà vostè, que és filòsof. Llavors, vaig caure del cavall per sempre, com Sant Pau, que de fet tampoc no anava a cavall, però que diu que en va caure. Segons aquella alumna, un filòsof és algú
que pot entendre coses incomprensibles i que, a més, hi pot o hi ha de donar resposta. De veus que, per sort, aquell examen va ser l'únic que va anar en aquesta direcció. Si no, segurament que m'hauria plantejat d'abandonar la docència. Perquè és cert que hi ha idees, teories i reflexions difícils, és cert. Però també ho és que la dificultat mateixa s'ha d'exposar amb la màxima claredat possible. Jo em vull consolar pensant que aquest alumne reprenia, amb estupefacció, allò que fa 25 segles Aristòfanes retreia a Sòcrates en la seva comèdia Els núvols. Això sí, amb més crítica i amb més gràcia que la meva alumna. Perquè, malauradament, és cert que els filòsofs sovint som els núvols. Parlem de coses abstruses i incomprensibles. I llavors, o bé som considerats rareses despistades, o bé som estúpidament admirats per profuns, per insondables. Com aquell, quan jo era petit anava a Arenys de Mar, que tenia la padrina, hi havia un gran predicador que era el pare Fita. I un dia ens va venir una senyora a dir: heu anat a sentir el pare Fita? I la padrina diu: no. Diu: aneu-hi, us agradarà. No l'entendreu de res. Bé, la meva alumna es mantenia al marge de considerar-nos rars i despistats o de tenir-nos admiració estúpida, es mantenia al marge de tot plegat i em deixava a mi tota la feina. Jo havia d'entendre el que ella havia escrit i que ella no entenia. Jo havia de trobar resposta a allò que ni ella ni jo no sabíem respondre. Una feinada que si ni hauria imaginat. En tot cas, vaig veure ben clar que quan som conscients de fer els núvols, n'hem de baixar de seguida. Si no, podem fer un mal irreparable. El mal de l'estaborniment perpetu dels nostres alumnes i oients. Quan em va passar això, fins i tot ho vaig agrair, oi? Però també em va molestar una mica. Perquè sempre, més aviat, havia tingut precaució abans per la claredat, que penso que és un valor substantiu. Des del començament de la docència havia anat predicant algunes màximes i una que repetia sempre era certament aquesta: no escriguis res que no entenguis. Des del moment, però, d'aquell trauma psicològic i pedagògic, sobretot, la preocupació per la claredat gairebé es va convertir en mi en una mania, en una obsessió. Potser també per això, per evitar explicacions massa llargues i malentesos massa intensos, a l'institut no vaig explicar mai Wittgenstein. Això sí, inevitablement el vaig traspuar sempre. Era l'autor que havia estat objecte de la meva tesi doctoral i de la meva primera publicació, però em va semblar impropi parlar-ne a classe de secundària. Tanmateix, s'ha comentat abans, l'experiència d'ensenyar a secundària abans d'arribar a la universitat va ser molt important per a mi i l'aconsellaria a tothom. Gairebé la faria obligatòria. Quan vaig començar a ensenyar al Col·legi Universitari de Girona, hi feia només una assignatura, lògica, que havia quedat sense professor i que vaig poder compaginar amb la docència regular a l'Institut de Sant Feliu. Al cap d'un any o dos, ara no ho recordo exactament, se'm va concedir una comissió de serveis per poder ensenyar exclusivament al Col·legi Universitari de Girona, que va passar a ser Estudi General. Però això té una petita història prèvia. Jo havia sol·licitat aquella comissió de serveis i se m'havia denegat formalment per escrit. L'amic Pep Nadal, però, que dirigia el col·legi universitari, va aconseguir, amb la seva provada habilitat, que se'm concedís la comissió que havia estat denegada i que constava així. I ho va aconseguir, segons tinc entès, perquè en Pep em va descanviar per unes cadires que ell tenia i que el Departament d'Ensenyament necessitava. Ara m'adono que aquest cadiratge era una picada d'ullet del destí, que ja anunciava que al cap de poc, el 1989, jo proposaria i aconseguiria la creació de la càtedra, que també vol dir cadira, de la càtedra Ferreter Mora de pensament contemporani. Em sembla que no exagero si dic que la creació de la càtedra ha estat un gran encert i una plataforma excepcional per a la UDG. Envers el professor Josep Ferreter Mora i la seva esposa, la professora Priscila Cons Ferreter Mora, per sort encara entre nosaltres, hi tenim un deute enorme, sobretot de suport, d'influència intel·lectual i d'amistat. Deute que sempre hem mirat de correspondre amb treball, rigor i efecte. He dirigit la càtedra durant 25 anys. Massa temps, segurament. I n'estic orgullós i agraït perquè he comptat amb la complicitat i l'esforç de molta gent. Ara estic especialment content que la càtedra estigui dirigida per l'amic Joan Vergés i que continuï comptant amb la feina de Ramon Fàbrega. Sempre he pensat que quan deixem una funció o un càrrec, hem de voler que qui ens substitueixi ho faci millor que nosaltres, molt millor que nosaltres. En el cas de la càtedra, així és com ha estat, i això em fa molt feliç. Els meus fins ara 29 anys de servei a la UDG han estat per a mi rics i molt satisfactoris, impossibles de resumir, menys encara d'avaluar amb poques paraules. Sé que alguns antics alumnes em recorden amb simpatia i afecte perquè en diverses ocasions han tingut l'amabilitat de dir-m'ho quan ens hem trobat i jo potser ja no els reconeixia. Els tenia en Baixó, i quan anys tens, 55. Caram, de millor, oi? De millor. Perquè n'hi ha altres que segurament que no em veuen amb tanta simpatia, oi? Els altres també són bona gent. Són bona gent i no venen a queixar-se. A tots els vaig voler recomanar sempre, amb paraules o d'obra, que no s'obsessionessin amb la filosofia. I amb això volia dir que no llegissin només obres filosòfiques, que fossin curiosos, que tinguessin una dieta intel·lectual variada, que fossin crítics i rigorosos, però no pretensiosos, perquè no se sap de què ho hauríem de fer, ni els filòsofs ni els humans, sinó que fossin benhumorats, perquè la ironia i el bon humor ens poden ajudar a no creure que ja hem arribat a algun lloc, sinó que ens poden empènyer cap a noves idees, noves mirades, cap a una major comprensió de l'altre, fins i tot d'un mateix. Massa sovint pretenem que els altres ens entenguin sense haver-nos entès nosaltres mateixos, gairebé sense haver entès nosaltres gran cosa. La meva vida docent i no docent ha estat encaminada a contribuir tant com he sabut a mostrar que el cultiu de la filosofia és el cultiu de la defensa personal, que en escampar-se i ampliar-se va construint la defensa col·lectiva, va enfortint la condició de ciutadans i el sentit d'humanitat. perquè tal com jo l'entenc, la filosofia, m'agradaria que amb les poques paraules que en Lluís m'entén més bé, tal com jo l'entenc, la filosofia no és alguna cosa. No és, bàsicament, un conjunt de doctrines o un contingut. Quin contingut? Quants continguts? Sovint contradictoris, perquè per les dones diuen coses diferents. Sinó que la filosofia és, sobretot, una manera de fer. Per això, al començament de la nostra tradició grega, totes les disciplines podien ser considerades com a filosòfiques. Tenien una manera de fer compartida. I per això mateix, ara, qualsevol activitat o disciplina pot tenir també un caràcter filosòfic, més enllà i a través d'allò que ensenya. Aquest caràcter filosòfic, però, té uns trets específics, que, a parer meu, són, sobretot, aquests quatre, que ja he repetit alguna vegada. Descriure bé allò que es vol examinar. Qüestionar les veritats aparents. Mantenir l'esperit crític en les respostes. I afinar i matisar els judicis. Per promoure, però, el pensament crític, el diàleg intel·ligent, el judici honest, em sembla que no hi ha cap recurs millor, cap, que el cultiu rigorós i l'enamorament total del llenguatge. De qualsevol llengua, de totes les llengües, tot i que, clar, resultaria desenraonat de començar i continuar per la promoció de la pròpia. Lamento profundíssimament que la llengua es continuï considerant només com un mitjà de comunicació, perquè llavors el declivi de totes les llengües serà inevitable, ja que ens quedarem amb aquella o amb aquelles poques llengües que ens assegurin la millor comunicació entre nosaltres, tal com ho fem amb els llengües tecnològics. Jo crec que és el que et comunica millor, doncs els altres llençem-nos. No. La llengua no és només un mitjà de comunicació, encara que te n'ho digui, sinó que és, sobretot, el medi en el qual vivim, ens movem i som. La distinció entre mitjà i medi és la que algunes llengües no la recullen prou, com el català, però algunes altres sí, la recull el francès molt bé, quan distingueix entre moyen i milieu. Certament, el llenguatge és el tret que ens marca més radicalment com a humans, el tret definitori de la nostra vida. Diré d'una forma breu i simple allò que em sembla un dels coneixements més importants que he arribat a adquirir. La possessió del llenguatge no és un tret que ens diu simplement com som els humans, que som éssers que parlem, sinó que ens diu com arribem a ser humans, que som humans gràcies a poder parlar. Perquè és gràcies al llenguatge que estimem i odiem, que fem art i ciència, que ens barallem, protegim i juguem, que tenim consciència i que sabem qui som. Fixem-nos que en el cas de la consciència és claríssim. La primera vegada que et desdobles de petit i que et preguntes què et ve això, què havia de fer, què dirà la mare, i que et fas una pregunta a tu mateix, és la primera vegada que uses el llenguatge com a consciència. Per això convé mantenir sempre ben viva la consciència lingüística de què parlava l'estimat mestre i amic José María Valverde. També és cert, però, que de vegades la consciència lingüística et pot dificultar el parlar i l'escriure, tal com
sol fixar-te molt en com camines, en si camines bé, et pot acabar entrebancant. Al final de la vida acadèmica regular, m'adono que he escrit moltes coses, que algunes són prou bones, però també que hi ha moltes coses que hauria volgut escriure, que encara voldria escriure, i que quan m'hi poso em costa escriure. No perquè siguin coses molt difícils, sinó perquè no és gens fàcil d'escriure sense ser frívol, sense ser cursi, sense ser massa pla o massa engominat, sense ser fato, sense acabar donant lliçons impròpies als lectors. Escriure ha estat, per a mi, un destí, però també un repte cada dia més difícil. No vull fer cap mal a ningú, però confio que aquesta també sigui l'experiència de la majoria dels meus col·legues. Certament, sense llenguatge no seríem el que som, i cadascun de nosaltres, sense l'experiència que ha fet de llenguatge, no seria com és. Depenem del tot del llenguatge, de les possibilitats del parlar, que són les possibilitats del nostre pensar. Del llenguatge que adquirim, creem o inventem, en depenen les nostres idees i projectes de llibertat, justícia, bé i mal i tota la resta. I en depenen l'ètica i la consciència individual, perquè és lingüísticament, tal com he dit, que ens enfrontem a nosaltres mateixos i als altres. Els nostres arguments són lingüístics. I doncs, el llenguatge és a la base de les nostres decisions, dels nostres coneixements, dels nostres errors, de la nostra vida. L'Alzheimer, molt més que qualsevol afàsia comuna, posa això dramàticament, dolorosament de relleu. Tant el nostre coneixement com totes les nostres activitats han de tenir en compte aquest caràcter fundacional i alhora extraordinàriament flexible i fràgil del llenguatge del qual depenem. La filosofia, és clar, en depèn d'una forma molt particular, una distinció lingüística, una distinció terminològica, ve sempre a fer una distinció conceptual. Perquè un concepte, i tornaré a citar Wittgenstein, és la tècnica d'usar una paraula. Per això no entenc que el sistema educatiu de baix a dalt, que els mitjans de comunicació i que tots aquells que es dediquen a l'acció social i pública no donin molta més importància al llenguatge. No demano només que tothom parli bé, també ho demano, sinó sobretot que més enllà dels diacrítics i de l'ortografia, que també són molt importants, que més enllà d'això, tothom, sobretot els meus alumnes, sàpiguen, entre altres coses, fer oracions de relatiu i no em diguin, com algú em deia, de los cuales cuyos. Que va provocar una reacció meva una mica irada dient cuyos, perquè és clar, que sàpiguen fer oracions de relatiu, sàpiguen usar els pronoms febles, sàpiguen lligar subjecte, verb i complement, perquè si no ho saben fer, vol dir que el seu pensament, el seu raonament, no és articulat, és confús, és miserablement, de vegades pretensiosament, inconnex, desarticulat. Que es doni poca importància a això és, per a mi, el senyal més evident de decadència intel·lectual. D'una decadència que, per ser lingüística, també és racional i emocional. Una decadència que, finalment, també ho és del lloc i de la feina que els humans hauríem de fer a la Terra. I això que dic del llenguatge, ho dic, és clar, ja ho he ensenyat abans, de cada llengua, de totes aquelles llengües que també ens haurien d'interessar i que ens hauríem d'esforçar per aprendre. Personalment, cada dia em fa patir més aquesta decadència lingüística global, aquesta decadència intel·lectual, que ara no puc analitzar amb més detall, i i he procurat lluitar contra ella tota la meva vida. Em temo que no m'afecta. És clar que no depèn pas només de mi. Al llarg dels anys, de mi, com de qualsevol de nosaltres, només n'han depès algunes poques coses. Però és cert que em sento corresponsable de moltes altres, encara que no depenguessin directament de mi. Simplement he mirat de cultivar un entorn que afavorís el pensar i l'enraonar per després actuar. Per això no reivindico haver ensenyat a pensar com aquell que ensenya les taules de multiplicar o anar en bicicleta. No he ensenyat, doncs, a pensar, però m'agradaria que, al costat meu, alguns n'haguessin pogut aprendre. Al capdavall, sóc home d'interessos selectius, no d'interessos il·limitats. Hi ha moltes coses que no m'interessen. Hi ha moltes experiències i coneixences que no he tingut i que no sé per què hauria de tenir. Però sí que en el terreny cultural, social i artístic he cultivat interessos i preocupacions. Darrerament, fins i tot en el terreny polític institucional, actualment al Parlament Europeu, en el qual treballo amb molt interès, bàsicament per si puc col·laborar en el camí de Catalunya cap a la independència, el Parlament Europeu és una font inesperada i molt gratificant d'experiències i coneixements. En aquesta llista d'avui, però, m'he volgut concentrar sobretot en alguns aspectes de la meva activitat docent i acadèmica, també de les meves afinitats electives. Confio que ara s'entengui millor el títol que he donat a aquesta darrera lliçó, tot és provisional, sense que calguin majors explicacions. Si tots tenim la vida a l'encant, bé ha de ser tot provisional. Al capdavall, en som nosaltres. Però això no vol dir que allò que diem i fem no estigui sempre carregat de responsabilitat. Permeteu que ara tanqui aquesta lliçó, tornant a fer meves, ho he fet sovint, les primeres paraules de Bertrand Russell en el pròleg de la seva esplèndida autobiografia, pròleg que ell titula What I Have Lived For, allò per a què he viscut. Les seves tres primeres ratlles fan així. Tres passions, simples però aclaparadorament fortes, han governat la meva vida. L'ànsia d'amor, la recerca de coneixement i una insuportable pietat pel patiment de la humanitat. Jo hi afegeixo la meva quarta passió, que Bertrand Russell no podia tenir perquè els seus afectes i necessitats en aquest camp ja estaven satisfets. És la meva passió per aconseguir el ple reconeixement de la personalitat jurídica i política del meu país, amb la seva història, la seva llengua i cultura, el seu dret, la seva diversitat, la seva creativitat, els seus costums i tradicions. Però sí, sí, aquestes quatre passions m'han governat fins ara. I espero que em governin fins al final. L'amor, el coneixement, la compassió, que és patir amb els altres, tot combatent els dolors injustos, i el país. En una part molt important del meu trajecte, m'heu acompanyat, i us ho agraeixo molt, amb la vostra amistat, el vostre afecte, la vostra complicitat. Espero que em vulgueu continuar acompanyant fins al final del trajecte, perquè certament tot és provisional. Moltes, moltes gràcies.
disculpe, sisplau, esperem un moment, sisplau. Se sent? Sisplau, que la cosa no s'ha acabat. No sé si t'arribeu per mal. Ho sento, Terri, t'ho vas esperar una mica. Una cosa, una petita sorpresa, que és que el departament té l'honor d'haver comptat amb la col·laboració d'un dels artistes catalans més importants i coneguts, que ha fet un dibuix expressament per aquest acte i expressament per tu. I crec que està a la sala, no? Per això més, doncs ell personalment es farà entrega de la cosa i li agraïm també, no sols el treball, la col·laboració, sinó la seva presència. Moltíssimes gràcies. I també una altra petita sorpresa. Com no teníem res a fer, la gent del departament hem decidit demanar fer nosaltres i demanar altres amics una petita col·laboració intel·lectual, personal, de reflexions filosòfiques i records de persones que han compartit moments especials en la teva vida, i el resultat, no sé si pobre o gloriós de la cosa, te farà entregar al coordinador d'estudis. Gràcies, sobretot a les persones alienes del departament que han tingut d'haver col·laborat en la cosa, no? I bé, ara sí, gairebé s'ha acabat tot. Moltíssimes gràcies, Terri, moltíssimes per tot. I tots els que han vingut, gràcies també, i esteu convidats pel departament a una petita cova de cava ara a la sortida i podem quedar-nos a xerrar una mica, si voleu. D'acord? Gràcies a tots.